Sílvia de San José, que és epidemiòloga i presidenta del grup col·laboratiu multidisciplinar de seguiment científic de la Covid-19, impulsat per l'Institut de Salut Global i el Col·legi de Metges. Doctora de San José, bon dia.
Bon dia.
Ara, pel que deia...
Jo crec que esteu ben animats.
Sí, sí, sempre. Ara, el que deia el Xavier Cerdà, aviam, ens haurem de... És probable que ens haguem de vacunar cada any o no? O encara no ho sabem, això?
Jo crec que encara no ho sabem, però queda la possibilitat de que almenys els grups de més risc podria ser que s'haguessin de vacunar. No sé si cada any, o depèn de la variabilitat d'aquest virus, no? Amb la grip ho hem de fer cada any perquè és un virus que muta molt ràpidament. Sembla que el corona no muta tan ràpid, tot i que estem escoltant sempre que hi ha moltes variants. No sabem quin serà el futur, però és un escenari possible.
Aviam, avui hi ha un article molt contundent, ara ho deia el Ramon Rovira, la consellera Alba Vergés i el secretari de Salut Pública, Joan Maria Argimon, a quatre mans, on s'exigeix i fins i tot anuncia que si no els hi deuen, hauran de tirar pel dret, de punxar la vacuna d'AstraZeneca als majors de 55... Vaja, de 45 està parlant ells, de 45 anys. Recordem que també és la tesi que va sostenir en aquest programa el divendres passat la doctora Maria Neira, que és, recordem, la secretària de Salut, la directora de Salut de l'Organització Mundial de la Salut. Vostè seria favorable també?
Sí, la nostra comissió ha estat treballant molt aquest tema i estem, i ho hem dit per diferents vies, i també estem apoyant en el departament en aquest sentit, de que no hi ha una argumentació científica que apoyi que no puguem vacunar a les persones de més de 55 anys. Vull dir, és que no té sentit, no?
Com canviaria la situació actual si es passés, com ara, ara hi estem als 65, si es passés als 55 anys el tema... Perdó, efectivament, es passés abans dels 55 ara. Si es posés a partir dels 55 anys...
Home, el que passa és que la nostra població més vulnerable comença a partir dels, diguem-ne, 60 anys, no? Aleshores, si nosaltres poguéssim vacunar ara, que encara no tenim totes les vacunes necessàries per vacunar tota la població, si podem anar vacunant aquells grups que tenen més possibilitats de tenir complicacions degut a la infecció, doncs ens estalviarà ingressos hospitalaris, ens estalviarà morts, i per tant és per això que estem tan segurs de que seria molt beneficiós de que poséssim aquestes vacunes que tenim ara d'AstraZeneca, que els poguéssim prioritzar en aquests grups d'edat.
Va. I això, evidentment, canviaria radicalment i afectaria la mortalitat d'una manera contundent.
Molt important, d'una manera molt clara.
Aquest dilema sobre AstraZeneca s'ha posat sobre la taula perquè hi ha un problema més greu, que és que no estan arribant les vacunes que s'havien pactat. Vostè sap quantes vacunes ens han arribat fins avui, aproximadament?
Aproximadament 500.000 de vacunes.
500.000.
Aproximadament. Tenia dades de finals de febrer de 423.000, aproximadament, i aquesta setmana han arribat, ho diu també el diari, a 84.000 dosis de Pfizer, 87.000 d'AstraZeneca. Uh-huh. Vull dir que estem per sobre del 500.000 de vacunes.
El problema és, no ens arriben les vacunes precisament perquè és un problema de producció, que se'ns havia venut una producció que finalment no ha estat així?
Sembla, per lo que les companyies diuen, és que eren massa optimistes en pensar en el que es podia produir i que hi ha hagut molts problemes en la cadena de producció. S'ha de pensar que fabricar vacunes no és tampoc una fabricació fàcil, necessita molts mecanismes de seguretat i, per tant, amb una demanda tan exigent a nivell global, doncs les companyies no estaven del tot preparades, no? I això és el que ha estat passant, no? I estem observant, doncs, que hi ha moments que fallen molts aspectes, no? I això és lògic, si no tinguéssim aquesta urgència, és lògic que produir alguna cosa d'una forma tan massiva generi dificultats, no? El problema és que tots estem neguitosos per tenir aquestes vacunes el més aviat possible i perquè ens havien dit unes pautes i aquestes pautes de tant en tant es trenquen, no?
S'està parlant molt de alliberar les patents. De fet, hi ha molta gent que diu, escolta, alliberem patents d'una punyetera vegada? Aviam, li pregunto, per la gent profana en la matèria, què vol dir exactament alliberar les patents? Què significaria i si, qui no vol? Si és només un problema de les farmacèutiques o que és un problema ja de geopolítica?
Bueno, aquest és un tema complicat que jo tampoc no el domino, però el que sí tinc clar és de que alliberar patents permet que altres laboratoris puguin fabricar una vacuna perquè se'ls dona tots els components necessaris. El que és important, o a mi em sembla molt important, és de que alliberar les patents ha d'anar acompanyat de garantir una qualitat en la producció i que aquest deu ser un tema que està sobre la taula i que és molt important. És cert que la indústria farmacèutica lluitarà per les seves inversions i per la seva dinàmica comercial, però que hi hauria d'haver-hi una regulació, jo crec, a nivell internacional, que davant d'una emergència com tenim ara es pogués preparar altres laboratoris per dur a terme també aquesta fabricació. Ja se generen pactes. Per exemple, als Estats Units, el Biden ha sigut capaç de generar una relació comercial amb Merck perquè produís vacuna que no és originària de Merck, no? I aquests pactes han funcionat o estan funcionant a nivell de interns de país. El que fora bo és que això fos una pauta regulada a nivell internacional per poder també garantir que no solament nosaltres podem tenir vacunes, sinó que tot el món pugui tenir vacunes, perquè això serà crític a l'hora de que trobem que aquest virus vagi canviant. Si hi ha molta població que no es vacuna, aquest virus anirà canviant i pot arribar a bloquejar l'impacte tan bo que té ara aquestes vacunes.
Aquests dies també hem parlat molt de l'arribada. Demà veurem si l'Agència Europea del Medicament aprova la vacuna de Janssen, de Johnson & Johnson. No sé si sap quan hauria d'arribar aquesta vacuna i si canviaran molt les coses a partir del moment que arribi aquesta vacuna.
Home, és un altre component més, no? És una altra producció més. No sé si la capacitat que tenen, per lo que he llegit també en els medis, no? De produccions molt massives, jo crec que aquesta vacuna sí que es produirà aquí a Espanya i si això servirà per també tenir un accés més ràpid o serà un accés que també serà vinculant a tota la comunitat europea, però és una bona notícia i l'altra bona notícia és de que Johnson & Johnson només necessita d'una dosi, no té problemes en quant a conservació i per tant seria de fàcil administració i és un element més positiu, no?
De la vacuna russa en sabem alguna cosa?
La vacuna russa és una vacuna que està construïda amb un sistema científic molt, molt correcte. Si estigués accessible, seria una bona candidata, també.
Una bona candidata. És a dir, aniria bé que... Clar, aquí ens preguntem moltes vegades que a partir del moment que anem alliberant vacunes, és que, esclar, si la russa és bona, és a dir, què no ho permet... Jo sé que vostè és científica, és doctora, però, clar, no és política, però, és clar, què impedeix que si una vacuna té bons... té, pel que diuen també, perquè no és la primera persona que ho diu, doctora, és a dir, que l'Sputnik n'és bé, per què no s'aprova o s'intenta ja entrar amb les regulacions pertinents perquè es pugui provar en el conjunt de la Unió Europea, no?
Però... Tinc entès que estan ja negociant, sí.
Que estan negociant, ja, que això seria una molt bona notícia.
A dins de la Comunitat Europea, ja.
Amb el ritme de vacunació actual, amb aquest ritme, és possible arribar al 70% de vacunats a l'estiu?
Ai, no sé, perquè francament, si la setmana que ve no venen les vacunes que estàvem pensant que rebríem, doncs aquests petits impassos que són importants poden dificultar l'arribar al 70%. Jo crec que el que hem d'estar segurs és que a mesura que arriben les vacunes tenim una capacitat ben demostrada de que podem administrar aquestes vacunes. Si podem vacunar a la gent gran, a la gent de més de 60 anys, reduirem moltíssim la mortalitat, que és el que volem. Volem reduir la mortalitat, volem reduir els ingressos hospitalaris i encara que no hàgim arribat al 70%, si hem cobert aquesta població de 60 o més, tindrem un impacte importantíssim.
Hi ha un altre, molts epidemiòlegs, vostè ho és també, diuen que de moment, vacunant només amb la primera dosi, ja hi crees, generes una immunitat important. Són anticossos, una quantitat d'anticossos important. I diuen, bueno, vacunem més gent amb una primera dosi, distanciem-la més de la punxada segona, i així hi haurà més amplitud d'immunitzar més part de la població. Hi ha evidència científica sobre la possibilitat de tirar endavant aquesta mesura?
Bé, aquest és un tema una mica difícil perquè precisament l'evidència és limitada, donat que no hem tingut massa temps de valorar quin seria l'impacte de retrasar una segona dosi. Tenim evidència fins a 6 setmanes i nosaltres hem estat discutint dins del nostre grup aquest tema. El que creiem és que hem de ser molt prudents i sobretot quan diem, bueno, està clar que per les evidències que teníem amb altres vacunes, que una dosi dona ja una protecció important. S'ha vist que a Israel i que a Anglaterra als 21 dies ja hi havia una altíssima protecció només amb una dosi, però hem d'estar segurs que, sobretot amb els grups d'alt risc, i això dic a persones de 60 i més anys, s'ha de garantir que la segona dosi estarà allà per administrar-se. Es pot retrasar potser unes setmanes, però hi ha d'haver-hi aquesta segona dosi. Aleshores, estratègicament és un problema, perquè si jo ara administro totes les dosis que tinc la primera dosi a tothom, si rebo 1 milió i vacuno a 1 milió de persones, tindré 1 milió de dosis d'aquí 1, 2 o 3 mesos quan jo decideixi que s'hauria de posar la segona dosi. Llavors, si ens fallen aquestes segones dosis, seria un problema, no? Perquè tindríem gent que no estaria adequadament vacunada. I jo crec que encara és una mica prematur per apujar la vacunació d'una sola dosi. Tot i així, des de la nostra comissió estem seguint tota la literatura, estem valorant i fent també treballs per intentar identificar si fora possible, no, que poguéssim expandir aquesta primera dosi.
Alguna informació sobre les diferents variants que diuen que van arribant?
Bueno, les variants estan arribant i estan aquí. La variant que en dèiem o que en diem la britànica és una variant molt freqüent ja en el nostre medi. Hi ha variants que de tant en tant s'identifiquen casos, però no és, per exemple, la de Sud-àfrica. S'ha identificat en algun cas, però no sembla que sigui ni molt menys de moment una variant molt prevalent. Aniran sortint variants, estan sortint constantment variants. Vull dir que això no és el problema, que hi hagi una variant, sinó que aquestes variants siguin tan diferents del que estem ara, ens estem protegint, que no ens ajudés a ser eficaços, no? Que ens alterés l'impacte de la vacuna. Uh-huh. I el que és molt important és que anem seguint, que fem estudis que ens permetin veure aquests canvis del virus, de manera que també això es pugui donar informació als que estan fabricant vacunes, que ja estan evidentment treballant molt per identificar possibles fallos vacunals, no?
En tot cas, hi ha, per exemple, un dels temes que ara farà res, farà d'aquí a uns dies, farà un any que es va decretar l'estat d'alarma. Per tant, fa un any que estem convivint d'una manera ja global amb aquest virus. Hi ha molta gent, sempre expliquem que la gent que va donar positiu en la primera fornada, és a dir, a partir del mes de gener, febrer, març, ja han donat la volta al marcador. Ja farà un any que van donar positius. Molta gent han perdut la immunitat perquè les analítiques indiquen que han perdut els anticossos que havien generat conforme havia arribat el coronavirus al seu cos. Però també hi ha molts metges, la pròpia doctora Neira explicava el divendres que no hi havia excessius casos científicament provats de reinfeccions a nivell mundial. No sé si li consta si realment això és així, que hi ha poquíssims casos, i si això és sorprenent o hi és habitual que aquest tipus de virus actuïn d'aquesta manera.
L'última vegada que vaig revisar les dades de les reinfeccions, hi havia en tot el món uns 800 casos de sospita de reinfecció i només una trentena de casos en els que s'havia confirmat que una persona s'havia reinfectat amb una altra variant del virus. El problema és que de la gent que es va infectar fa un any, doncs, de vegades no han tingut mostres per poder verificar quina era la variant que tenien i què els hi havia estat passant, no? La reinfecció continua sent algo que és molt poc freqüent. Hem de pensar que encara que els anticossos baixin, o sigui, quan nosaltres mesurem amb una mostra de sang si la persona té una immunitat activa contra aquest virus, no ho estem veient tot. Hi ha el que en diem la immunitat cel·lular, que també queda en la memòria de les nostres cèl·lules i que no les estem mesurant quan fem un anàlisi de sang habitual. Per tant, creiem que aquesta immunitat cel·lular està present en persones que han passat la infecció. També val a dir, aquí el doctor Julià Blanco acaba d'estar a punt de publicar un article molt interessant, en el que evidencien que les persones que han passat la Covid tenen una immunitat inclús superior a la immunitat que generen les vacunes i, per tant, aquestes persones estan força ben protegides de tornar a patir la malaltia.
Perdoni, m'està dient que les persones que han passat... Perdoni, doctora, la gent que ha passat el coronavirus està dient que podria generar una quantitat d'immunitat superior a la de la punxada de la vacuna?
Sí, perquè clar, la persona que ha passat la Covid és perquè ha fet una resposta immunitària per vèncer aquest virus, i la resposta la fa a tot el virus, mentre que quan nosaltres vacunem amb una part del virus, no? Que és allà on s'enganxa el virus a la cèl·lula, i les vacunes no produeixen el virus sencer, produeixen un trosset d'aquest virus perquè l'organisme el reconegui i generi unes defenses contra aquest virus, però no estàs injectant el virus sencer. En canvi, si jo m'infecto, la meva resposta és contra tot el virus. I llavors el que sí, i això el doctor Blanco és el que demostra, és que el nombre d'anticossos que jo genero és per tot el que l'organisme reconeix del virus. És molt més àmplia.
Clar, el que tampoc sabem, evidentment, perquè no l'hem passat aquest tipus de virus en molt temps, és que, esclar, ja sabem quan s'acaba aquest tipus d'immunitat i si això és d'un any. Ara sabem ja en molts casos que és un any, o que pot ser d'un any i mig, o pot ser de dos anys, perquè si efectivament em diu que no hi ha casos de reinfecció constatats a nivell mundial, més que 800 d'aquests només garantits, una trentena, estem parlant a nivell mundial, és que contem com si el virus hagués començat el mes de març, però és que el virus ja ens va arribar el mes de gener, probablement abans d'acabar l'any, per tant vol dir que la immunitat podria ser encara molt més llarga.
Sí, clar, això és el que pensem. En realitat, si aquest virus no mutés, t'hauries vacunat i ja estaria, no? I si torna a trobar-se que ja a l'hivern següent i torna a haver-hi el virus, però és el mateix virus, doncs estaríem immunitzats, com ens passa amb moltes altres infeccions. Ens vacunem un cop a la vida, no ens vacunem cada any. Mm-hmm. Per què? Perquè el nostre organisme recorda que està vacunat contra un tipus d'infecció que és estable. El problema que ens passa amb la grip és que és un virus que muta molt i és molt prevalent, i per tant cada any hem d'anar generant vacunes adaptades. Si el coronavirus va fent aquesta mateixa evolució, doncs hauríem d'anar adaptant les vacunes amb aquesta evolució que faci el virus, perquè si canvia molt, la persona que ha estat immunitzada no reconeixeria d'una manera eficaç el virus i no generaria una resposta immunitària de defensa contra aquest virus. Podria ser que una persona que ja s'ha infectat o una persona que està vacunada i que es trobés de nou amb un coronavirus d'aquí un any, que potser, encara que sigui molt diferent aquest coronavirus, tingués una resposta més moderada del que hem observat ara, quan nosaltres mai ens havíem posat en contacte amb aquest SARS-2, no? Amb aquest virus concret.
Hi ha un fet molt que repeteix molt en aquest últim any, doctora, que és quan hi ha molta gent que ha donat positiu i que de la família hi ha hagut 4 que han donat positiu i una persona que no. I dius, però com és possible que aquesta persona hagi donat que no? I es parla d'immunitat cel·lular. Pot ser que alguna persona, des d'un punt de vista mèdic, no agafi aquest coronavirus mai?
Jo crec que el fet d'infectar-se està clarament vinculat amb la càrrega viral. Aleshores, parlem moltes vegades de que en espais oberts és molt difícil d'infectar-se. Per què? Perquè hi ha una dilució d'aquest virus en l'ambient. Jo no sé si hi ha una persona en el món que no s'infecti si estigués sotmès a una càrrega d'aquest virus, o sigui, quan dic una càrrega viral em refereixo que hi ha moltes còpies de virus, en vez d'un virus o dos virus tens milions de virus, i et posessis a tothom en una càmera en què hi haguessin milions de virus, que hi hagués gent que no s'infectés, m'estranyaria molt. El que sí que hi ha és que hi ha condicions diferents, que hi ha un moment que jo estic en contacte amb una persona que està infectada, però si estic a l'aire lliure, aquesta infecció té moltes més dificultats d'infectar-me a mi que si estic en una habitació tancada.
D'acord.
I això podria explicar el per què hi ha vegades que hi ha persones dins d'un entorn familiar que uns s'infecten i els altres no. També és veritat que hi ha persones que s'infecten i que són totalment asimptomàtiques i que hi ha una petita càrrega viral i que, per tant, no, ni tenen símptomes ni de vegades ho detectem adequadament.
Anna, vols fer una pregunta molt breu, em sembla, no, Anna?
Sí, molt breu. El cap d'epidemiologia de Lleida, el senyor Pere Godoy, ens va informar d'uns estudis que havien arribat dels Estats Units en què deien que les persones vacunades, malgrat poguessin agafar el virus, no el transmeten. Malgrat això, les autoritats sanitàries de Catalunya encara diuen que això no és del tot cert. Ens podria donar una mica de llum, sí o no?
La veritat és que demostrar que no es transmet la infecció un cop jo estic vacunada és difícil, però l'històric que tenim, el coneixement de la immunologia, ens diu que en la gran majoria de casos una persona vacunada és molt dolenta transmissora de la infecció. I als Estats Units avui ja han dit que les persones vacunades poden estar sense mascareta dins del seu entorn familiar, no tant en l'entorn extern, perquè per unes pautes socials de prevenció. Jo crec que la transmissió de la infecció en una persona vacunada és francament molt poc probable.
Molt poc probable. Això també és una altra bona notícia. Breument Cerdà i breument Ramon Rovira.
Hi ha grups sanguinis que siguin més dèbils davant el virus?
Sí, s'ha dit que el grup A és més propens a que desenvolupin malaltia un cop infectats. No, segurament hi hauran determinats genètics, no?, de que faran que una persona, a part de que pugui tenir altres factors de risc, com l'obesitat o l'edat, que hi haurà gent que genèticament pot ser que sigui més susceptible a infeccions, i això ho hem vist en totes les malalties i en determinants genètics.
Ramon?
Molt breument. Abans en Jordi li preguntava per la vacuna russa i la vacuna xinesa.
Ai, aquí ja me poses en problemes, perquè hi ha dues vacunes xineses i jo crec que les dades són una mica més difícils de valorar. Nosaltres no hem pogut trobar suficient evidència per assegurar que siguin vacunes que puguin haver passat el filtre de la nostra agència de regulació. La vacuna xinesa s'està posant a Brasil i hi ha alguns problemes amb la població vacunada. Jo no tinc els detalls concrets, però jo crec que necessita encara passar més filtres perquè poder assegurar, com he dit, l'Sputnik sembla que tot ens diu que és una bona vacuna, que la podríem acceptar perfectament. I aleshores jo no tinc prou de documentació per dir, sí, tirem endavant, parlem amb els xinos a veure si ens poden produir milions de vacunes.
Val, acabo...
Estem encara una mica a l'expectativa.
Acabo. Fa uns moments, a Antena 3, ha parlat la ministra de Turisme, que ha assegurat que confia que en 2 mesos hi hagi el passaport de les vacunes. I ho ha dit quan? Concretament, serà un salconduit que entraria en vigor coincidint amb una fira a Madrid.
¿Se ha puesto usted algún plazo?
Bueno, yo creo que primavera decíamos que puede ser un plazo. Estamos hablando de que vamos a tener ya índices de vacunación de entre el 30-40%, sumado a los contagiados y sumado a aquellos colectivos que se muevan con la PCR, nos van a dar efectivamente un volumen de población.
¿Primavera es abril?
Para podernos
¿Listra?
Mover con seguro.
¿Semana
con seguridad.
Santa?
No, Semana Santa, estamos siendo muy restrictivos, estamos,
o sea,
hablando
justo después de Semana
de mayo,
Santa.
De hecho, como sabéis, bueno, pues hemos anunciado que se va a hacer la feria de Fitur, ¿no? Queremos que sea, bueno, el renacer del turismo, hablamos del 19 de mayo y podíamos estar en condiciones en esa fecha de empezar a vale. poder aplicar el certificado digital y trabajamos, como digo, para tenerlo cuanto antes.
No sé cómo hoy si hubo factible, doctora.
Yo creo que es... impossible no pensar en que hi haurà molta pressió per tenir un tipus d'acreditació de la gent que s'ha vacunat, la gent que ha passat la infecció. Hi ha tanta necessitat social de mobilitzar i de que l'economia es reactivi que hem de trobar el mecanisme. Si això és adequat fer-ho a l'abril o fer-ho al mes de juny, crec que s'ha d'anar amb molta cautela i que s'hauria d'aconseguir un nombre, una xifra alta de vacunació en la població general. Però és molt difícil pensar que no ens hàgim d'enfrontar amb aquest dilema, que segurament pot generar de vegades raons una mica difícils, no? De que no s'utilitzi mai aquests carnets per accions restrictives, per exemple, per tenir una feina. Hi han d'haver-hi llocs en els quals nosaltres hem de ser molt cautelosos a on es pot utilitzar. Però hem de ser conscients de que la societat està patint molt i que quan més aviat es pugui reactivar...
Però, perdoni'm, quan hem viatjat per tot el món... Sí, anem amb un carnet amb les vacunes. Com la cosa més natural. És a dir...
Ha de parar.
Sí, jo crec que quan, bueno, la febre groga, jo quan no he anat a països africans no entrava si no tenia el carnet de la febre groga. Però això és un tema molt puntual, aquí és algo molt més massiu i que pot generar problemes de restrictius, no? De jo vaig a buscar feina i no me la donaran si no estic vacunada i potser no he tingut la possibilitat de vacunar-me, no? I aquest és un punt que és diferent de dir, jo vull anar a fer les vacances a Grècia i si no estic vacunada hauré de fer una quarantena. És diferent, no? O tinc una fira de treball que és important per la meva feina i només puc accedir a aquesta fira si estic vacunat. Això són mecanismes de seguretat i estan bé perquè si tenim 40% de la població, doncs vol dir que hi ha un 40% de la població que es podria moure amb més llibertat. Hem de treballar-ho, però jo crec que és el camí a seguir, que haurem de buscar la manera de fer-ho de la forma més ètica, més clara, més transparent, però que ja els països s'estan mobilitzant, els països que tenen turisme a l'estiu ja s'estan mobilitzant perquè això sigui una via oberta, no?
Molt bé.
De seguretat.
Hem parlat amb la doctora Sílvia de San José, epidemiòloga i presidenta del grup col·laboratiu multidisciplinari pel seguiment científic de la Covid-19, impulsat per l'Institut de Salut Global i el Col·legi de Metges. Gràcies, doctora, i molta sort.
Gràcies a tots vosaltres.